desde luego es un baile muy bestia, ¿no te parece?
Me parece que se mueven con bastante gracia.
No me digas. Hola, Jesús. ¿Y dónde se habrá metido Jorge y compañía? Ah, mira, ahí está Susi. Hola, monísima.
¿Qué te cuentas?
¿Y tu marido? Hola, Maite.
Hola.
¿Qué tal, Jorge? ¿Qué hay? A ti te quería ver. Ya verás, ya. ¿A qué me vas a contar un valor?
No, no tengo
un whisky.
Chica, no puedo beber whisky, está cada día.
Hola, chicos. Que, como siempre, pegados a la barra como mosquitos, ¿eh?
Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
Benvingut. Avui, música, ball, em recorda molt l'ambient de les boats, converses d'aquelles una mica sense massa transcendència. On ens situa aquest fragment que acabem d'escoltar?
Doncs mira, ens situa a la pel·lícula Los Felices 60, de Jaime Camino, de l'any 63. Aquí apareixien doncs, en Germán Cobos, l'Ali Soldevila, en Joan Capri, en Joan Borràs i en Xavier Regàs, entre altres. Aquesta és la primera pel·lícula que es va rodar a Cadaqués. I és que avui en parlem perquè avui parlarem de l'Escola de Barcelona, del que va ser un moviment cinematogràfic nascut, com diu el seu nom, doncs a la ciutat de Barcelona, per cineastes catalans. La protagonista d'aquesta pel·lícula era una actriu russa que es diu Yelena Samarina, que representava que era una dona doncs, casada, amb una vida molt convencional, que decideix passar l'estiu a Cadaqués. I aleshores resulta que mentre, clar, a Cadaqués, quan ella es passa molts dies sola, perquè el marit treballa a Barcelona i només puja a Cadaqués el cap de setmana. I en aquest període doncs, coneix un altre home, té un afer sentimental, però finalment les convencions fa que torni amb el marit i tal. No? Evidentment, com deies, doncs, les converses són molt intranscendents, sense suc ni bruc, aquestes converses de
per passar l'estona.
Sí, de what. I aquest moviment de l'Escola de Barcelona estava molt influït per la Nouvelle Vague, un moviment francès del qual ja en vam parlar aquí mateix, molt pels cineastes francesos, estava molt influït per aquella cinematografia. Era un moviment que va néixer de la burgesia catalana, que es volia desmarcar del cinema caspós espanyol que es feia a Madrid. I volien fer un cinema que fos més cosmopolita, que tingués un altre nivell. I van... més d'autor, en definitiva, un cinema més d'autor. I van fer un altre tipus de pel·lícules diferents d'aquelles. Hi ha una pel·lícula que en aquests moments és una pel·lícula de culte cinèfil, ja fa anys que ho és, de fet, del Josep Maria Núñez, un director portuguès que formava part d'aquest moviment de l'Escola de Barcelona, que és, està protagonitzada per Enrique Irazoqui i la Serena Bergano, i és una de les, jo crec que una de les millors pel·lícules de l'Escola de Barcelona. És Noche de Vino Tinto.
¿No quieres venir? ¿Por qué no? Hoy necesito que vengas. Te llevaría hasta el último cielo jamás alcanzado por nadie bebiendo vino tinto. Las mejores tascas del mejor vino tinto.
¡No!
Esas a las que tanto hemos amado. Sí, si quieres venir. Si no, me iré solo. Empezaré a pequeños sorbos. Como si besara a la mujer más amada. A ti, en cada vaso. Te prometo que continuaré así, igual. Besando cada vaso a cada sorbo. Hasta tener la impresión de que estoy absorbiendo el vino por todos los poros. Hasta ver aparecer mi caballo negro de las más amplias alas. Saltar sobre él y a horcajadas empezar a recorrer mundos de privilegio. Hasta el último cielo jamás alcanzado por nadie.
¿Te he dicho que no?
Y la noche se hará redonda, esférica, negra de pureza y de comprensión. Y nos encontraremos capaces de saciarnos de serenidad. Yo te daré esa serenidad que has perdido, que necesitas... y que andas buscando en ese vagabundeo estéril. Y te daré otro nombre bonito que te gustará mucho más que los anteriores. Mucho más que Angkor. Un nombre que signifique el olvido de todo aquello que quieras olvidar. Y nos reiremos burlándonos de todos los que se destruyen por falta de la humildad de decirse: ¿quieres venir conmigo? ¿Me dejas que vaya contigo? Se multiplicarán las palabras y las ideas nuevas y las nuevas sensaciones. El caballo negro de las amplias alas irá esta noche hasta la orilla de la más estremecedora soledad. Soledad de ambos, bien si vienes. Soledad de mí solo si no quieres venir.
Noche de vino tinto, estem parlant de l'Escola de Barcelona, un cinema que, com deies abans, Víctor, va ser creat per un grup de cineastes de la burgesia catalana, també relacionat amb aquest grup a José María Núñez, que era portuguès, però ens hem de preguntar que, quin és el paper que jugava Núñez en tot això.
Una mica, Núñez era un outsider, era, formava part del moviment, perquè clar, ell volia fer, també era un home que volia fer un cinema diferent, i el moviment aquest li ho permetia, però no era ben bé d'aquell moviment.
Anava per lliure.
Sí, bastant per lliure. De fet, a veure, Núñez no tenia res a veure amb la gent que feia el cinema a l'Escola de Barcelona. L'Escola de Barcelona era una cosa feta per la classe alta catalana, gent, el que avui se'n diria l'esquerra pija, que era antifranquista, era certament antifranquista, però dintre també hi havia també bastant, a vegades, anticatalanisme. Eren d'aquests que parlaven espanyol perquè hace más fino, el que en Rossinyol, en Santiago Rossinyol, deia gente bien. Hi havia de tot allà dintre. I Núñez era tot el contrari. Núñez era un home veritablement d'esquerres, de pijo no en tenia res, era un home d'origen humil, parlava el català esplèndidament, ell no tenia manies, parlava el català esplèndidament, i va tenir moltes baralles, moltes controvèrsies i moltes discussions, batalles dialèctiques amb alguns membres de l'Escola de Barcelona, perquè ell no sintonitzava amb aquella manera de ser, però formava part d'una mica d'aquest moviment, certament. Ja dic, Noche de Vino Tinto és una de les millors pel·lícules seves. Jo vaig tenir la sort de conèixer Núñez perquè Núñez vivia a Sant Cugat.
Ah, sí?
Sí, vivia a Sant Cugat i vam compartir moltes hores d'amistat, i era una persona, doncs, molt afable. Si veus Noche de Vino Tinto, el que hem sentit, el personatge d'Enrique Irazoqui, que ell no era actor, Enrique Irazoqui no era actor, era cosí de Serena Bergano, i el van posar allà perquè tenia un físic molt singular i havia fet el paper de Jesucrist a l'Evangeli segons Sant Mateu, però no era actor i per això estava doblat. El doble, un dels grans dobladors que ja va morir, que era Manel Cano. I qui hagi conegut Núñez veu que tots el diàleg que hem sentit ara...
Sí, el monòleg, és pràcticament.
Sí, és un monòleg. És Núñez, és ell. És un cinema molt literari, perquè el que diu és molt literari. I és Núñez. Núñez era així. I ell escrivia el guió i parlava així. I era una persona, doncs, encantadora, i vivia aquí, a Sant Cugat. La seva dona era una actriu, Maria Espinosa, que havia treballat en algunes pel·lícules amb ell, i bé, va morir. Parlant d'aquest moviment de l'Escola de Barcelona, ara escoltarem un fragment d'una pel·lícula que forma part també de l'escola, que estava dirigida per Vicente Aranda i era Fata Morgana.
Aquí tenemos, señoras y señores, la foto de Úrsula Alejandra Babieca, asesinada en el año 65, sin que nadie haya logrado descubrir hasta el momento el paradero de su asesino ni el cuerpo de la víctima. Sin embargo, el crimen fue presenciado por gran número de personas y una de ellas sacó con teleobjetivo las impresionantes fotografías que pueden ver. Fotografías que fueron ampliamente difundidas por las agencias de prensa de todo el mundo. Estas imágenes corresponden a la colección del horror de un asesino fetichista. Pero ni una sola de estas fotografías estaría ante ustedes si el subconsciente de estas mujeres no hubiese elegido de antemano morir. Solo una fatalidad deseada puede truncar nuestra existencia. Y esa fatalidad es hija del miedo. El miedo, el auténtico azote, la verdadera epidemia tan contagioso que toda una ciudad, todo un país, pueden metamorfosearse en una víctima adecuada. Bastaría para ello que se dejaran fascinar por el dócil atractivo de un rostro como este que pueden ver, porque les estoy mostrando la fotografía de un asesinato que no se ha cometido aún.
Fragment de Fata Morgana. Hem parlat, han sortit en aquesta conversa diversos noms, però els rostres i els directors més significatius d'aquesta Escola de Barcelona, quins van ser?
Sí, va tenir rostres que podríem identificar com a referents del moviment, tot i que s'ha de reconèixer que tots els moviments aquests cinematogràfics han tingut les seves cares, que els identificaven. La Nouvelle Vague, per exemple, tenia doncs, a Jean-Pierre Le, a Jean-Paul Belmondo, a Jean Moreau. El Free Cinema anglès, del qual en parlarem un dia d'aquests, doncs, tenien actors com Albert Finney, Alan Bates, Tom Courtney. I l'Escola de Barcelona també va tenir, per exemple, a Teresa Gimpera o la Serena Bergano, però no en va tenir gaire més perquè, de fet, a diferència dels altres moviments, els actors de l'Escola de Barcelona eren bastant dolents, o sigui, les coses com siguin. I, per tant, clar, no van fer carrera perquè no hi havia fons, alguns no eren ni actors. En canvi, la categoria d'Albert Finney o d'Alan Bates o de Jean Moreau doncs està molt per damunt, oi? Per això els únics que van fer carrera de l'Escola de Barcelona va ser la Teresa Gimpera, que va continuar i que de fet ella era model, i després doncs, la Serena Bergano, que va fer carrera durant un temps i finalment ho va deixar. Va voler tornar al cap d'uns 15 anys, va fer alguna pel·lícula, però ja no va fer gaire cosa més. Era la Serena Bergano era i és la dona de l'arquitecte Ricard Bofill, que formava part del moviment. Pel que fa a directors que preguntaves, doncs, a part de Núñez, de Jaime Camino i de Vicente Aranda, que hem escoltat fragments, també hi havia doncs, en Joaquim Jordà, hi havia el Jacinto Esteve, hi havia el Pere Portabella, el Gonzalo Suárez. Ara escoltarem un fragment d'una pel·lícula que va ser un tòtem de l'Escola de Barcelona. Era Dante no es únicamente severo.
Por eso la consideración de Barcelona en el año 2000 no es un ejercicio de imaginación ociosa. No se trata de proyectar ante los ojos una fantasía julio-vernesca. Se trata, al contrario, de plantearse con rigor y medida, con prospección prudente, los problemas que habrán de acompañarnos en los próximos años. Los nietos viven en la ciudad que previeron y prepararon los abuelos. Un déficit de previsión, un cálculo avaro, una comprensión corta y el modo de vida de las próximas generaciones puede verse gravemente afectado. El hábito de prever la realidad futura, la flexibilidad de adaptación ante los cambios, no son, por otra parte, cosas que se improvisen. Las consecuencias de la imprevisión y la inflexibilidad son además más graves cuando la expectativa de vida es, como ahora, de 71 años, que cuando era, como hace un siglo, de 30.
Dante no és únicament severo. L'Escola de Barcelona, aquest moviment de la burgesia catalana, va arribar a influir en el cinema que es va fer a Catalunya o bé a l'estat espanyol?
Una mica sí que va influir. Ara sentíem la veu de la Serena Bergano, perquè ella és italiana d'origen, eh?
Sí, l'accent sí, l'hem notat.
Sí, sí. Però sí, va influir una mica, va influir perquè, ja et dic, aquell cinema que es feia, que en dèiem en aquella època la típica espanyolada, eh? Quan hi havia els cinemes de complement, és a dir, que hi havia programes dobles, primer feia l'espanyolada i després l'americana, no?, que era la bona.
Sí, era així. Sessió doble.
Sí, era així, no? I clar, el que sí s'ha de reconèixer també és que, clar, l'Escola de Barcelona estava molt afrancesada. Tota aquella gent era molt afrancesada, hi havia molt jacobinisme també i estaven molt influïts per França, molt emmirallats per França, i es notava en les pel·lícules que feien. Era un cinema molt, molt intel·lectual, molt més intel·lectual, clar, que tenia un públic bastant minoritari, certament, però era també un públic que volia fugir una mica de l'espanyolada i veure alguna cosa diferent, un cinema d'autor diferent. En definitiva, era gent de la Goig Divin. Gent que durant tot l'any, a l'hivern, es trobaven cada nit al Bocaccio de Barcelona, que era una discoteca, i a l'estiu a Cadaqués, i es reunien allà. I era un cinema molt endogàmic, perquè se'l feien entre ells. És a dir, l'escrivien, el dirigien, l'interpretaven, i el veien pràcticament els mateixos. Per això sortien sempre doncs, els amics, els saludats, crítics, periodistes, tota aquesta colla. Clar, això no era el mateix que la Nouvelle Vague i el Free Cinema, era una altra cosa.
Clar, això té un recorregut, diguem que més curt, per tant...
Més curt.
I per què va morir?
Perquè la gent, els que anàvem a veure aquestes pel·lícules, sense pertànyer a cap moviment ni res, sinó que volíem una cosa diferent, ens vam cansar, perquè era un cinema que no tenia emocions. Sorties més fred del que havies entrat. No transmetia emocions. I era molt intel·lectual, i s'ha de reconèixer que entre mitja vegades hi havia alguna parida allò intel·lectual, no? Sí, s'ha de reconèixer, i per tant, doncs, no va engrescar. A mi, jo que sóc un amant del cinema, a mi qui m'ha fet estimar el cinema, mira, no ha estat l'Escola de Barcelona, sinó ha estat John Ford, ha estat Howard Hawks, Ernst Lubitsch, ha estat Billy Wilder, François Truffaut, tota aquesta gent, Nicolas Ray, aquesta gent sí que m'ha fet estimar el cinema, i no ha sortit fred del cinema quan he anat a veure una de les seves pel·lícules. Acomiadarem, si et sembla, aquest espai d'avui, doncs amb un record a una pel·lícula que va estar protagonitzada per una folclòrica, que era la Sara Montiel, que era la pel·lícula era Tusset Street. Això venia influït perquè en aquella època hi havia un carrer a Londres molt famós que era Carnaby Street, i aleshores doncs aquí es volia utilitzar doncs aquell carrer que era, se li deia que era molt in, utilitzant les boutiques, les agències de publicitat, els locals nocturns on anava la jet set, que en deien, i clar, es volia crear aquest ambient així de modernó. I aquí el que passa és que aquesta, clar, la folclòrica, la Sara Montiel, era molt Sara Montiel, i va haver-hi molts enfrontaments durant el rodatge. El grandíssim Néstor Almendros el van fer fora, i després doncs hi havia el Jordi Grau, que era el director, es barallaven contínuament i va haver de marxar, i va venir el director Luis Marquina. I a Jordi Grau, de fet, no li agradava ni la cançó que havia compost August Algueroy, que tancarà l'espai d'avui, i va demanar que traiessin el seu nom dels crèdits, el Jordi Grau. En pau descansi l'Escola de Barcelona.
Molt bé, gràcies, Víctor. Serà fins la setmana que ve.
A reveure.